La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabies que els naps són originaris d'Europa i que es consumien juntament amb les cols als països nòrdics fins que es va introduir la patata a la cuina? Sí, sí, els naps són l'arrel d'una planta denominada Brassica napus, que pot trobar-se al mercat de diverses formes segons la varietat i la temporada. De color blanc, de color negre, de forma més cilíndrica o puntiaguda. Aquesta hortalitza és poc nutritiva i s'ha de menjar normalment cuita. En canvi, les fulles, les que generalment es llencen, contenen una gran quantitat de vitamines. Així, les podem menjar crues si són ben tendres en una amanida o cuites amb una senzilla i boníssima truita. I és que els naps s'han de bullir uns minuts i seguidament, si voleu, enfarinar-los i fregir-los. I és que són especialment recomanables menjats guisats amb el peu de porc, amb l'ànec o amb el pollastre. I també, si voleu, amb purés, amb sopes i potatges. Tot es tracta de fer-los de la millor manera possible.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que se'ns està acabant aquest mes de maig. De fet, s'acaba demà mateix. I què farem? Doncs farem una fonda especial. Perquè avui volem parlar d'una cosa que s'ha recuperat i que per aquestes pluges, doncs mira, va molt bé. De què es tracta? Home, si té a veure ovelles i territori, es tracta de la transhumància. I és que avui anem fins a Mieres, al Pla de l'Estany, a veure en Prem. En Prem, les seves ovelles i els seus border collie, que ens explicarà com d'aquí a pocs dies enfilarà muntanya amunt fins a la Molina i que entremig, a mig camí, s'hi trobarà a altres pastors i tots junts arribaran a dalt per passar l'estiu amb més de 2.500 ovelles. Però també anirem a Barcelona, concretament al bar Torrente, perquè volem saber què viu, menja i pensa el seu cap de cuina, en Roger Torrent, i no ens deixarem la guia Virgínies de la cuina catalana, que avui també tenim un altre restaurant. Comencem!
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja hi tornem a ser. Amb aquesta sintonia, la guia Virgínies l'obrim perquè avui, atenció, ve la periodista gastronòmica, la Júlia Gamisans. Júlia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Avui què? Avui sortim de Barcelona?
Avui sortim de Barcelona, us torno a fer agafar el cotxe. No m'ho dieu, que els cotxes s'han d'agafar bé, el cotxe o qui diu transport públic. Jo prefereixo que agafeu transport públic. Aquest cop ens anem al jardí. El jardí, que també el porta un cuiner força jove, que es diu Josep Comas. Josep Comas és el fill dels antics propietaris del jardí, que té una història que t'agradarà escoltar.
El jardí de Parets del Vallès. Això és Vallès Occidental o Oriental?
És oriental, però em faries ballar el cap perquè jo crec que és limítrof. Vull dir que ja estaríem quasi passant a l'occidental.
Escolta, i aquí al jardí què hi trobem? És a dir, quina història hi ha?
Al jardí hi ha una història molt interessant perquè el jardí és un restaurant que sempre ha anat molt vinculat als pagesos. Va començar, crec que va començar en època franquista, ja estaven, i allà s'hi feia una mena d'estraperlo de productes, o sigui, s'hi feia la compra-venda dels productes i els pagesos s'hi reunien. I hi havia fins i tot jocs d'apostes il·legals. Bé, una cosa molt esbojarrada que em va explicar el pare del Pep Comas, que encara està per allà rondant. I què hi fan, em diràs? Hi fan uns arrossos de puta mare.
Que bons, que bons. Clar, a més, hi ha una cosa molt important en tot això que dius, que em sembla que fan molta recuperació de varietats antigues o varietats gairebé perdudes de certs diguem-ne, vegetals, no?
Exacte. En el Vallès Oriental hi ha molta feina, bueno, el Banc de Llavors està fent molta feina de recuperació de productes i des del jardí també estan ajudant molt en aquesta recuperació. Crec que estaven treballant fa poc amb algun tipus de tomàquet, no sé si era el tomàquet de pometa o no me'n recordo quin, però hi estaven treballant força en recuperació de llavors antigues. Per tant, és un restaurant que forma part de la nostra gran i apreciada llista de Slow Food Restaurants.
Una bona cuina de producte, bons arrossos, bones verdures, bons vegetals. És un d'aquests llocs que segurament... I a mi m'agrada molt que porteu restaurants, sobretot de tota l'àrea, diguem-ne, urbana de Barcelona, perquè sempre ens quedem a la gran ciutat i, en canvi, tenim propostes molt xules. A més, Parets està al costat de Mollet i aquí tenim tota aquesta gran àrea, amb molta, molta gran àrea ecològica, com és aquesta part, diguem-ne, aquest jardí tan fantàstic d'horts, de camps que hi ha aquí a aquesta zona i sobretot una de les grans, diguem-ne, dels grans llits de la Montseta del Ganxet.
Home, sí, sí, els gallecs són un territori de producció on s'està fent una gran feina de mantenir tant sigui varietats d'escarola, varietats de 1.300 productes que s'estan mantenint allà gràcies a una feina des del Banc de Llavors, des de la Diputació, des del Consell Comarcal, des de tot arreu. Però a banda d'això, et volia destacar del jardí, que no vull anar-me'n sense dir-t'ho, que és un lloc que ofereix un caliu excepcional, perquè dins sembla un restaurant de muntanya, de les fondes, la típica fonda, perquè té una llar de foc central. I tu arribes, potser a l'estiu no, ara no tocaria, però si vas a l'hivern, amb aquella llar de foc, amb el pare de l'actual cuiner, donant voltes per ell i explicant-te l'autenticitat d'allò, les fotos que et recorden, els temps viscuts, et submergeixes en un entorn únic.
Ara només em faltaria que em diguessis que aquí al jardí s'hi fan esmorzars a forquilla i gabinet.
Ara no s'hi fan, crec, però s'hi feien i era molt conegut perquè tothom hi anava a fer. O sigui, el jardí va començar fent platets com ha començat doncs, la Font d'Europa, que és un dels grans coneguts del Vallès, no? Ell va començar fent platets i oferint doncs, això, el cigaló amb les mongetes i la botifarra esparracada, aquí hi anava.
Doncs escolta, entra a la Gui Virgínies, al restaurant El Jardí de Parets del Vallès. Júlia Gamissans, moltíssimes gràcies.
Ens veiem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui hem vingut cap al barri de Sant Andreu, en un carrer poc concorregut. De fet, aquí veig que hi ha una escola d'aquestes dels barracons, per aquí molt a propet. Volem anar a un lloc on ja el tenim a la Guia Virgínies, perquè l'Òscar Gómez ens l'hi va posar i hem dit, anem a veure aquesta proposta d'aquest home, que és un projecte interessantíssim, que, mira, ja és d'aquests que l'altre dia en Ferran Adrià, quan parlava en la presentació del Dia Mundial, diguem-ne, de Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia, parlava de que molts projectes no passen dels 3 anys. Doncs bé, aquí ja podem dir que és un projecte jove, però que ja passa dels 3 anys i alguna cosa voldrà dir. Entro cap aquí al bar Torrente, a veure si hi trobo en Roger. A veure, mira, sí, ja el veig aquí. Roger, bon dia.
Bon dia, Pep, com estàs?
Escolta, tu ja passes d'aquests 3 anys que en Ferran Adrià deia que a vegades costa, no?, passar aquest llindar en un projecte nou.
Sí, bueno, gràcies a Déu i a família i a molta ajuda externa, doncs sí, i sobretot al nostre barri, no? Gràcies a l'ajuda que al final el projecte ha funcionat bé perquè la gent l'ha rebut molt bé i estem molt feliços, a més és el nostre barri, aleshores què més podem demanar, no?
Per molta gent de fora de Barcelona, al barri de Sant Andreu, et sona, diguem-ne, d'alguna sèrie d'aquestes de TV3, però la veritat és que és un d'aquells llocs que normalment no hi sols venir. És a dir, et quedes més al centre de Barcelona per fer el que sigui, no? Tant sigui gestions com sigui anar al metge o com sigui a vegades anar de restaurants, i poques vegades, diguem-ne, aconsegueixes desvincular-te una miqueta del centre i anar a llocs com aquest bar Torrente, que jo crec que deu tenir història, no? Perquè et veig una samarreta que diu des de 1969 i, en canvi, em sembla que fa 5 anys que estàs aquí.
Sí, a veure, ara això necessita una explicació. El bar ja existia, era un bar de barri molt familiar on la gent venia a jugar al dominó, feien menús diaris, era un bar que aquest carrer i la gent d'aquest carrer m'estimava molt i li tenia molt carinyo. De fet, bueno, és com he dit, un molt, molt familiar. I bueno, nosaltres, quan el vam agafar, o quan jo vaig pensar en agafar el traspàs, vaig pensar que el nom ja m'agradava, que canviar el nom doncs, em semblava una mica estúpid després de tant bagatge que tenia el bar i d'una cosa que funcionava, i simplement doncs, vam donar-li una continuïtat, però canviant el concepte una mica, no modernitzant-lo. Però al final, l'ànima del Torrente antic segueix aquí. O sigui, no... l'hem canviat, però no l'hem difuminat.
Quantes vegades t'hauran fet alguna broma d'aquelles d'aquell policia de la pel·lícula que...
No. Més de les que puc comptar, la veritat. És una cosa que és constant. Però bueno, ja ens ho prenem en conya. De fet, el primer any vam fer una samarreta amb el Torrente tatxat, no? O sigui, una mica prohibint-lo, més que res, per fer una mica la conya, perquè ja arriba un punt doncs, que dius, ja t'ho prens en conya, no pots fer una altra cosa, no?
Escolta, tu vens d'escola, tu vas estar al Sant Ignasi.
Sí, jo vaig fer el cicle de restauració al Sant Ignasi, sí senyor. Promoció 2006-2007.
Ja fa una bona colla de temps. Del Sant Ignasi fins al Torrente, per on vas passar?
Hem passat per molts llocs. Vaig passar per hotels de luxe, vaig passar per el Mandarín Oriental, després bastantes cuines de tot arreu. També vaig estar gastronòmic, he estat a restaurants de batalla. Tampoc m'agrada dir noms, perquè penso que desvirtua potser els més humils i engrandeix els grans, no? I prefereixo que ser anònim en aquest sentit, perquè la veritat és que he après sempre de tothom, però fent bastant notori que en els jocs humils també he après moltíssim, no?
De fet, Roger, hi ha una cosa important en tot això, i és que tu que has estat, per exemple, amb aquests 20 anys, podríem dir, des de l'escola fins ara, a la cuina, i acabes posant, diguem-ne, així com hi ha molta gent, per exemple, que un alumne, quan acaba d'estudiar, ja pensa en estrelles Michelin, en la 50 Best, pensa en els millors restaurants del món i tal i qual, i dius, jo obro un restaurant, un bar de poble, un bar de barri, i a més hi faré entrepans de meravella, entre altres coses.
Sí, bueno, és que jo sempre penso que els reconeixements han de ser un afegit, no has d'anar a buscar els reconeixements, perquè si no, per què colla estàs treballant, no? Al final la nostra feina és donar de menjar bé i donar de beure bé i que et senti bé. Això per mi sempre és el bàsic, no? Vam fer-ho aquí al barri, doncs, per un tema econòmic, bàsicament és el que es podia permetre, aquest carrer és el que ens podíem permetre i al final ha sortit superbé i és un concepte que vull mantenir. I després, bueno, simplement vaig pensar que era el meu barri i que m'agradaria fer una cosa aquí pel barri, no?
No, és que a més hi ha una cosa important, hi ha molta gent que quan dius entrepà pot arribar a pensar en un fast food. Jo sempre dic que de fast foods a la cuina catalana en tenim de molt bons. Un d'ells, per exemple, és el pa amb tomata amb pernil o la coca dolça amb fuet, i no deixa de ser un fast food, però de molta qualitat.
I tant, i tant. O sigui, a veure, crec que més que el fast food o els entrepans, nosaltres de fast food no en som gaire, de fet, no som famosos per la velocitat, perquè tot ho intentem fer al moment i això té el seu temps, però penso que potser s'ha de diferenciar el que és la cuina senzilla o la cuina de base del que és el fast food, no? La gent confon potser entrepà amb menjar d'una qualitat potser més baixa, no? I aquí a Catalunya, per exemple, és demostrable que unes coses molt senzilles i molt ràpides poden ser totalment sanes i gaudir-les moltíssim, no?
I a més amb una cosa important, la cuina vista aquí.
Sí, home, això jo crec que també és una cosa que vam fer per un tema funcional, perquè al final, quan vaig començar, doncs érem molt poquets, estava ma mare, estava la meva família, la meva tieta, la meva parella, inclús, i ja era una manera de poder controlar i arribar a tot. Al principi érem dos i era una cosa una mica boja i caòtica, i amb el temps doncs, ha anat creixent, i la cuina vista doncs, potser és un esforç més a ser honest i transparent amb el que fem.
Roger, si hauries de parlar, per exemple, ara de valors, aquí al Bar Torrente, de quins valors parlaries des d'un punt de vista culinari i gastronòmic?
Home, jo crec que per una banda honestedat i per una altra, doncs, a veure, sempre hi ha aquest punt catxondo i una mica canalla que ja ens agrada, no fer-ho gaire pretensiós ni molt seriós, però sí que, òbviament, donem un format de menjar i donem un tipus de servei que jo crec que és divertit. Jo penso que la gent que ve aquí el que valora és que es sent com a casa, o sigui, som familiars, som honestos i som transparents amb el que fem.
Aquí a la Font ens agrada molt un dia una frase que ens va dir un gran cuiner de Llançà, en Paco Pérez, que va dir que els pagesos i les pageses eren una partida més de la seva cuina. No? Si ara et demanés sense que pensis gaire, 3, 4 proveïdors que tens tu aquí a casa teva, de quins són els que te'n recordes més?
Doncs mira, jo tinc uns quants proveïdors que són de confiança. Per exemple, un d'ells és el Marc del Forn Cantur, que a part és amic personal meu i els tinc al costat, i és un forn centenari de Sant Andreu. Després, fa molt poc, vaig conèixer la Ribera, al barri del Born, i la veritat és que l'Aleix és molt bon noi també i tenen un producte increïble. I després tinc la pastisseria Ribalta, també, que treballo amb ells, també del barri de Sant Andreu, per a mi una de les pastisseries més fines que hi ha a la zona. I després també tinc una menció especial, perquè potser a vegades no es fem molt esforç en dir tots els proveïdors que són a nivell culinari, però una gent que m'ha ajudat molt també és la gent de Temporal Store, que són els que em porten una mica el tema de la decoració, per portar els locals a temps, que tot això és molt important també. L'Anna i el Xavi.
Home, també hi ha una cosa important. Em sembla que els formatges els tens molt a prop d'aquí.
És veritat, sí, sí. També la formatgeria Era Neu, també vull donar una menció al Manu, perquè és una de les formatgeries més sortides que tenim al barri, per no dir la que més, i el Manu és molt bona gent també. I bueno, tots aquests són una mica els que treballo a un nivell diari, pràcticament.
Això de la proximitat que es parla tant ara, eh?
Sí, el que passa és que també penso que a vegades la gent ho fa, no? Fa una mica bandera sense realment... Vull dir que també està una mica prostituïda aquesta paraula, no? El tema de...
Clar, la paraula no, en tot cas la prostitueix el cuiner o la cuinera.
Exacte, sí, tens tota la raó. És exactament això. Vull dir, tothom s'omple una mica la boca, però al final jo crec que la proximitat és que ha de ser una condició sine qua non, no? Vull dir, tu has de treballar amb el que tens a prop.
Sí, la veritat és que moltes vegades hi ha molta gent que l'utilitza molt banalment. Escolta'm una coseta. Estem al bar Torrente, però fa molt poquet que has obert les portes, podríem dir, del germà o el cosí del bar Torrente.
Bueno, és un nebot, potser, no? Al final hem obert una bodega, és totalment diferent al format de cuina i concepte que té el Torrente, que ja és una cosa una mica més madura i més, més un restaurant petit, i el que farem és una bodega molt catxonda, amb vi a descorche, no sé si es diu així en català, la veritat. Disculpeu-me si no acabo de controlar això. El que volem és, sobretot, vendre vi a una mica més millor de preu per captar la gent i que begui vi de més qualitat i de potser una gamma més mitja-alta que potser en un restaurant et costaria molt o t'ho pensaries dues vegades, allà no t'ho pensaràs tant. I, per una altra banda, un menjar molt senzill, fred, amb una miqueta de peix cru, una miqueta de cosa salada, embotit ben seleccionat, amb aquest punt canalla que tenim aquí també, bona música i poca cosa més.
Escolta, ara estava pensant que el món del vi va canviant molt, sobretot, diguem-ne, a Catalunya. Jo crec que dels últims 25 anys la gran majoria, diguem-ne, de les zones vitivinícoles ha pujat molt, diguem-ne, el nivell, sobretot també perquè crec que potser estem en el moment en el qual hi ha més joves enòlegs i enòlogues que tenim aquí a Catalunya. Tenim res a envejar, podríem dir, la viticultura catalana o algun altre tipus de zona, per exemple, de l'estat espanyol?
Home, jo crec que no, això ja està contrastadíssim i crec que la salut del vi a Catalunya és fortíssima i crec que, bueno, això s'ha demostrat durant anys. Jo crec que ara, probablement, amb les noves tendències que hi ha al món del vi, potser sí que tindrem més renom perquè ens estem apropant potser a als veïns, no? o a formats una mica més moderns de beure vi, que em sembla que tot el que sigui empènyer la gent a que begui vi d'una manera responsable és molt millor que qualsevol altre tipus de beguda.
I ara tenim aquesta tipologia, diguem-ne, que va entrar ja fa una bona colla d'anys i que va agafant força, que és tot això dels vins de mínima intervenció, els vins naturals, no? Els ancestrals...
Sí, això és una necessitat del mercat, però també és una necessitat de salut. Vull dir, abans els vins estaven carregadíssims de sulfits, eren bombes en una ampolla, i això porta certes repercussions a nivell de salut, mal de cap, coses que amb la mínima intervenció, amb una viticultura molt responsable i pensada, i mirant a la terra i no mirant els calés, doncs això fa que després tu gaudeixis més, et senti millor, i òbviament també puguis gaudir de més vins, no? Aquesta és la idea, jo crec, la mínima intervenció. Vins naturals, tot això és un concepte que no m'agrada, perquè vins naturals també pot amagar molts defectes als vins i etiquetar-los com natural, però jo crec que la mínima intervenció és una cosa que es quedarà i que és necessària per la salut i el futur del vi, bàsicament.
La cuina és rock and roll, tal com veiem aquí al Torrente?
Oh, i tant, sí, i tant. Hi ha vegades heavy metal, i a vegades ha de ser un pop suau, però sobretot és música i sobretot en el nostre punt sí que òbviament és rock. Jo... I tant, sí, sí.
Hi ha una cosa molt important, sobretot, per exemple, ara em fas pensar, per exemple, en Borja Sierra, no? Que ell sempre té aquell hashtag en les xarxes socials que diu alta cuina de barri, no? Si haguessis de posar un hashtag aquí al Torrente, quin seria?
Home, a mi el que m'agrada molt és que som taverna, al final, no? Som una taverna de barri i, al final, la idea de taverna, que hi hagi soroll, que el servei i el menjar sigui distès, però de moltíssima qualitat, és el que jo sempre he pensat que és una taverna, no? I a part que, bueno, el Borja Sierra és un crac, és un dels meus ídols. O sigui, vull dir, a nivell gastronòmic, què puc dir, no? És de les millors generacions que hi ha hagut de cuiners aquí a Catalunya. I la Gran Helena és... O sigui, jo he anat i he menjat de bici, vamos.
Hi ha una cosa molt important en tot això, que és la clientela. Clar, aquí no ve, diguem-ne, gent de turistes, per tant, és molt gent del barri, tal com deies tu. Com és el barri de Sant Andreu, ara que hi som aquí, amb tema de clientela? Els agrada tastar coses noves o són més, diguem-ne, d'una cuina més clàssica, d'algun indret determinat?
A veure, jo no sé si puc definir... Jo puc dir que Sant Andreu és un poble, no és un barri, això ja per començar, no? És molt diferent d'altres barris o districtes de Barcelona i la gent n'hi ha, òbviament, de tot, o sigui, és molt gran. Jo crec que som gent oberta i som gent que abraça les coses. Aleshores, jo penso que això pot definir-los bé. A nivell de cuina, no t'ho sabria dir perquè tinc absolutament de tot i la meva carta, en general, és bastant equilibrada. Hi ha una mica de tot perquè tothom pugui gaudir.
Va, si haguessis de triar els tres plats més icònics del Torrente, quins diries que són?
Els més icònics, doncs tindria que agafar la carta perquè els faig tantes vegades que no me'n recordo. Però, home, els que sempre han sortit i sempre sortiran, òbviament és el mollete de galta de porc, que la cuinem nosaltres aquí, són moltes hores de cuinar, les fem amb cogombre encurtat, i amb una mica d'allol i en el pa de mollete, aquest és un dels que més hem fet. Després, doncs, les làmines de bacallà amb gírgola saltejada i papada ibèrica també, portant els cabells de taronja també, aquest és un plat que surt moltíssim. Les vieires amb reducció de ceba, blat de moro i xampinyons també és un plat que surt moltíssim. I sempre estem fent plats nous. Ara estem fent un canaló de lluç que va amb una salsa de martini i gamba vermella, també molt bo. La carta la canviem cada dos vegades a l'any. O sigui, vull dir que sempre hi ha alguna cosa que surt i que la gent vol que es quedi, però, òbviament, per avorriment i per també una mica complicar-nos la vida, doncs ens agrada anar canviant.
Quina gana fas venir? No sé si vindria per dinar, per sopar o per esmorzar. Tu això dels esmorzars, què?
A mi m'encantaria, però penso que és un cosmos diferent a l'esmorzar. Si tingués que fer una cosa d'esmorzar, faria només esmorzars i m'ho passaria pipa. Potser amb els anys em vaig desbravant i els esmorzars serà una bona cosa a fer, no? Ara mateix estem més versats en dinar i sopar, però a mi els esmorzars sempre m'han agradat i em sembla que, hòstia, Vull anar amb l'Òscar un dia. Esmorzar, que esmorza sempre... Que fa por. A mi m'agrada molt com esmorzar l'Òscar, sempre el segueixo i dic, m'has de portar aquests jocs, perquè no els conec i m'agradaria, la veritat.
Quedarem un dia i anirem tots tres. Roger, escolta'm una cosa, per acabar. Cap on creus que va la gastronomia, veient, diguem-ne, aquest canvi de paradigma que tenim, diguem-ne, gastronòmic? Des del punt de vista, diguem-ne, culinari, des del punt de vista també de personal, des del punt de vista, a vegades, també, per exemple, de que mira que hi ha escoles de cuina, però cada vegada falta més gent, diguem-ne, com professionals de sala.
Home, jo crec que pel bé de tots ha de canviar i sobretot per el sosteniment, no? Per la sostenibilitat de la cuina i de la gastronomia i la seva salut en general. No? El que no es poden fer són horaris draconians, obrir tots els dies, fer aquestes bogeries que es feien abans perquè realment, òbviament, la gent no t'aguanta, la gent també vol viure i després del Covid doncs, tot ha canviat moltíssim. Després, a part d'això, penso que la cuina va... Com totes les modes o tendències són cícliques, ara anem cap a un tradicionalisme un altre cop, però jo crec que les bases són i seran sempre on tenim que mirar. No? Sempre utilitzar la tecnologia pel bé de donar bé de menjar i no utilitzar la tecnologia per se. No? Això és el que jo crec. I a part, penso que el que tindríem que fixar-nos sempre és de que ens sentés bé el que mengem. Que és una cosa que la gent no acaba de... A vegades he anat a menjar per a llocs i no crec que es faci prou força en això.
Roger, quin és per tu el millor plat de la cuina catalana?
És molt complicat, però, home, tirant cap a casa jo diria que el fricandó. Però a mi les faves a la catalana és un plat que em sembla que és dels meus preferits.
Roger, moltíssimes gràcies i llarga vida al Torrente.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i llarga vida a la Fonda, també.
La Fonda de Catalunya Ràdio. Amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent. El segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona us ofereix aquest espai.
I avui toca cap a Mieres. De fet, aquí ja fa una bona colla de setmanes amb la Fonda hi van venir perquè van venir a visitar una granja de vaques Angus en un lloc especial fantàstic. Mira, ja estic aquí arribant, he deixat el cotxe i veig ja una colla de colis entre juganers curiosos, que no sé si és que em veuen amb el micro i es pensen que és una pilota groga, però s'ho hauran d'esperar, perquè és que he quedat aquí amb en Prem. En Prem i les seves ovelles, que d'aquí a poc començaran un viatge fantàstic cap a l'alta muntanya, i és que d'això es tracta del que volem fer avui, de parlar precisament de la transhumància. De fet, vaig trobar un escrit d'en Pau Masó que deia que la migració és llei de vida. Marxar o fugir del lloc on vius moltes vegades és sinònim de sobreviure i d'un cicle vital sense aturador. En una època on la política ha agafat per bandera les necessitats migratòries dels éssers humans i on es castiga i s'assenyala aquells que venen de fora, a la Garrotxa es vol posar en relleu una migració que fa anys que existeix, però que havia desaparegut a la comarca. Es tracta precisament de la transhumància. La transhumància que en Prem ha recuperat fa alguns anys, i d'això és el que volem parlar avui, a veure si el veig per aquí. Mira, sí, aquí, evidentment, amb uns altres colis. Prem, bon dia.
Bon dia.
Escolta, no paren aquests, eh?
Els colis són molt i molt moguts, eh? Si no els fas treballar, es posen histèrics.
Cada un d'aquests té la seva personalitat, no?
Sí, quasi són com persones i a més t'entenen molt, molt, molt bé. De fet, entenen moltes de les paraules que els dius, concretament cada ordre lo que és.
Veig que n'hi ha algun que porta com una mena de GPS i altres no. Com és això?
Bueno, perquè marxaven i per saber on anaven i realment voltaven. Hi havia dies que feien 80 quilòmetres i venien tan panxos.
80 quilòmetres?
Sí, anaven a voltar per aquí les muntanyes, aquest anava fins a Sant Miquel i tornaven i res, amb un parell d'hores i clar, no sabíem on eren i així és la manera de tenir-los controlats.
De fet, si fan 80 quilòmetres i tornen tan panxos, aquests, per ells, la transhumància és un juguet, no?
Bueno, ho disfruten molt, perquè la seva passió és estar amb el ramat i conduir-los, i és la seva passió.
Prem, qui és en Prem?
Bueno, qui és? No és ningú i és el que vulgui ser, no? Però de moment ara faig de pastor i intento passar-me el millor que pugui, no? I d'aquí surt la iniciativa aquesta de fer la transhumància, no? Estava en moments de no sabia si plegar i el meu d'això era abans de plegar no vull deixar de ser pastor sinó fer la transhumància, no? Recordant tots els avis que t'explicaven com pujaven a muntanya i totes les seves històries de vida, no?
Clar, és que tu penses, veus això i dius, recordant el que feien els avis, els nostres avis, i a cara és una cosa que gairebé s'ha ben perdut, però que potser s'ha recuperat per aquesta, diguem-ne, situació que estem passant, que és el tema de la sequera, tot i que, diguem-ne, aquesta primavera està bastant verta aquí, Mieres.
Sí, ara sí, la primavera s'ha plogut, però hem passat un hivern molt i molt sec. Que, clar, si no ha plogut a la tardor, no ha crescut herba i ho hem notat. Tots els ramaders, tant a nivell de menjar com de parts i així, ha baixat tot molt. I ara és d'agrair tota aquesta pluja.
Com va ser que et dediquessis a fer de pastor?
Bueno, perquè aquí a casa meva hi havia... entre els meus pares i els veïns tenien un ramat de cabres i clar, ho havia viscut de petit, no? I després se les van treure més endavant i quan vaig tenir l'oportunitat de jo poder tenir el meu bestiar així, després vaig decidir fer-me pastor i sobretot va ser per engrescar-me fent el curs de pastors aquest del Pallars.
Tu estàs a mig camí entre, podríem dir, Banyoles i Santa Pau. Clar, moltes vegades un, quan és jove i estudia, tira cap a buscar algun tipus d'ofici o de carrera. Clar, quan tries ser pastor, això també és una... Tot diguem-ne, té la seva importància, però el pastor és com una mica com la cuina, no? No és, gairebé no és un ofici, és un estil de vida.
Sí, realment és un estil de vida, però pensant en això, jo ja sempre he estat molt animal de bosc i clar, aquest estil de vida ja el sentia a dintre, no? I un ofici que s'adapti a tu, pues, és un ofici que estiguis en contacte amb la natura, sempre per aquí, pels camps, pels boscos, i fer de pastor o fer altres oficis relacionats amb la natura, pues, si encaixava, ja em vaig provar d'altres abans, també.
Què vas provar?
No, fent de guia del parc, pues, pasturar turistes i...
També es tracta de pasturar, sí. No?
I després també amb horta ecològica i així, però mira, el bestiar sempre m'havia tirat molt.
Clar, tot això de que té a veure amb la pagesia, jo sempre dic que si una cosa té a veure moltes vegades amb la cuina és que un no pot estar només 8 hores al dia fent de pastor, no? Això marca ja una gran diferència amb molts altres oficis que un pot arribar a tenir.
Sí, clar, estàs tot el dia amb el cap, amb el bestiar, i ets part d'aquest ramat moltes vegades. I estàs donant, alimentant a la població també, d'alguna manera, no? De tots els recursos naturals, nosaltres, del que és de l'herba i tot, ho transformem en carn i en llet. Bueno, són les ovelles que ho transformen, però nosaltres ho portem a la taula de la gent. Després, com vosaltres els cuiners, pues, ho acabeu treballant, elaborant i donant-li forma, no? Perquè és tot un procés de sublimació, no? D'algú més vast que pot tenir la natura, és a dir, de la terra en surt herba, després de l'herba en surt carn, en surt llet, i nosaltres ho acabem de transformar, i quan ho mengem també ho acabem de transformar perquè, per el que nosaltres som, no? Una mica som el que mengem, i penso això, no? També si mengem aliments bons i de casa nostra, pues, col·laborem amb el paisatge que tenim i amb la gent que hi ha, però també fem de nosaltres alguna cosa millor, perquè si els aliments són bons, el que després pensem i sentim també serà millor, no?
Sempre recordo que una frase que en Sergi, un pastor també, en aquest cas de vaques i de cabra catalana, un dia m'explicava i que li preguntaven com era que ell podia menjar uns animals que ell havia criat, no? I ell deia, jo el que no entenc és com algú es pot menjar una carn d'un animal que no ha criat, no? Això costa d'entendre, sobretot per la gent, diguem-ne, que no es dedica a aquest ofici, no?
Sí, a mi em costa, eh? No és que em mengi gaire, perquè ja tinc l'olor de la llana ja per tot arreu i no em menjo gaire. De fet, menjo menys carn que quan no tenia bestiar.
Però la que menges és bona, segur.
La que menjo és meva, és de casa i és bona, sí.
Escolta, ara que deies la llana, anem a veure les ovelles?
Sí, som-hi.
Doncs va, anem a veure les ovelles, a veure si aquests... Per cert, quin nom tenen aquests col·lis?
Hi ha la Quica, que és la pastora, i els altres són els aprenents, l'Aix, la Kira, i la petita, que és la Tina.
Déu-n'hi-do, quina colla. Doncs va, vinga, anem o què? Sí? Són curiosos, eh? No paren de mirar, estan atents.
Sempre volen ajudar o jugar el que els hi vulguis fer.
Ara es pensaran que els hi tirem el micro, que és la pilota. Tu en tens una colla petita, no?, d'ovelles?
Sí, jo en tinc unes 90, perquè la meva explotació és mixta, és de carn i de llet. Doncs, com que de base territorial no tenia molt, vaig mirar que el que jo produís fos més elaborat. Per tant, amb la llet podia elaborar fent formatges, fent matons, fent iogurts i llavors pues, treure més rendiment de menys espai de terra, no?
Clar, normalment quan un agafa i tria, diguem-ne, el tema de l'ovella, diu tema de carn, tema de llet, però mixta, tampoc hi ha tanta gent que ho fa, no?
No, de fet, hasta amb el departament tinc problemes perquè no ho acaben d'entendre que sigui aprofitament mixta.
Però és una cosa de sentit comú, no?
Sí, és el que es feia abans, s'aprofitava el xai i després si l'ovella és bona per fer llet, pues, s'aprofitava la llet, no? Però sembla que no, ara tot és producció i totes les coses, només una cosa. I això d'aquest aprofitament de pagès d'abans, d'aprofitar una mica tot, sembla que ja no hi és o costa fins i tot, perquè a nivell normatiu costa, o a nivell no normatiu, sinó de producció. A vegades els costos normatius d'autònoms, de normatives, de segells, de sanitat, quan és algo de poca producció, com ara jo que puc fer 3 o 4 quilos de formatge al dia, costen de sostenir perquè se t'emporten tot el que puguis guanyar són costos burocràtics, no?
3 o 4 quilos de formatge al dia, això vol dir al voltant de 40-50 litres de llet. Bueno, clar, tot depèn de quina raça tens, no? Encara no hem arribat. Tens una raça concreta?
Tinc ovella de la Con de llet, que és de les ovelles que diuen que es van emportar Napoleó cap a França, espanyoles, i amb el temps les van millorar per llet, i són de les que diuen que tenen més bona predisposició genètica per fer llet.
Em fa una miqueta més que la ripollesa, eh?
Sí, ho vaig provar al principi de tenir ovelles amb la ripollesa, però és que treia, no arribava quasi ni un got de llet al dia i a més són molt del xai, a la que els hi treies el xai ja perd la llet de seguida i no em va ser viable i per això vaig canviar la raça cap a l'Alacón.
Ja tenim les ovelles pasturant aquí. Home, també els agrada l'ombra, eh? Veig que aquí hi ha una gran part de sol, però quan peta el sol a migdia també se m'en cap a l'ombra a pasturar.
Sí, home, ara aquest temps ja fa una mica de calor i si són tipes ja morrien a aquesta hora.
Prem, com és un dia a dia de la teva vida?
Bueno, jo faig un sistema de maneig així amb tancats d'aquests elèctrics i les vaig movent cada dia. Ja li han posat noms d'aquests moderns, sistema Boison, permacultura, no sé, regenerativa, van fent canvis de noms, així. Però bàsicament és anar canviant, anar fent parcel·les i anar canviant les ovelles de lloc cada un o dos dies perquè l'herba no s'esgoti i així no ho xafen tot de cop.
De fet, fas com una microtranshumància, no?
Sí, de fet, sí, les vaig movent tot l'any, estic fent tancats i movent per aquí les finques d'aquí al voltant de casa i ho van pasturant tot.
I, clar, aquí tens una colla que els amunys, com ho fas, això? És a dir, fas seguir el cicle natural de les ovelles? Fas formatge tot l'any? Com va?
No, com que faig coses estranyes, coses que ja quan començàvem deien això no es fa així amb les ovelles. És a dir, primer faig formatge i vaig a muntanya. Aquí deien, no pot ser, si fas formatge les has de tenir sempre a casa. Llavors jo faig formatge quan arriben de la muntanya a la tardor, cap a l'octubre o novembre, és quan pareixen. Llavors pareixen i jo els hi deixo el xai, perquè jo una part, com que és mixta, és vendre el xai, i un xai criat amb llet d'ovella, a més aquestes que en fan moltes, és un xai que queda molt bo, molt gustós a la carn. Llavors jo els hi deixo mamar i sempre hi ha ovelles que fan molta llet i els hi puc treure una mica. I llavors, quan trec el xai, puc continuar munyint. Clar, és aquesta part mixta, no? I surt un xai bo i jo puc treure una part de llet. Potser no tanta, però ja em compensa perquè jo el xai també me'l venc directament.
Clar, aquesta és una d'aquelles coses que moltes vegades un no entén, no? De que si tinguis productes temporals. Això, per exemple, als restaurants passa molt, no? Que, bueno, però en tens tot l'any, no? Tot l'any no n'hi ha, no? De la mateixa manera que un, quan té pèsols, doncs té pèsols entre finals d'hivern i la primavera, doncs i no en tens a la tardor, tot i que, evidentment, doncs sí que en pots tenir, però són congelats, llavors la gent ja ho sap, doncs a vegades no entenen de que puguis tenir un producte temporal, no?
Sí, més amb el formatge, que la gent sempre el veu allà al supermercat, però clar, jo tinc formatge, tinc uns 6 mesos a l'any. I sí que podria fer madurats, però clar, hi tinc tanta demanda que no els he de vendre de seguida en 2 o 3 mesos.
De fet, ja va bé vendre'ls en 3 mesos en lloc d'un any. Tinc bé perquè les viroies arriben abans a casa.
Sí. De fet, al principi pensava, ostres, com és que tarden tant a recuperar? I és que clar, un formatge abans no arriba els calés que t'has invertit a la mà, tarda mesos, perquè clar, tu ja has pagat el pinso, has munyit l'ovella i encara han de passar 2 o 3 mesos, abans no cobres aquell formatge. I falta que no es faci malbé, que també passa que se'n fa malbé, no? Vull dir que és un procés llarg, això del formatge, abans no tanques el cercle aquest econòmic, no?
Estem a punt de canviar de mes, del maig cap al juny, i arriba la primera setmana de juny i comenceu a fer aquesta transhumància al voltant d'un centenar de quilòmetres. Com funciona això, Prem?
Pues mira, ara, sempre típicament cap per Sant Joan es pujava ja cap a la muntanya, que l'herba ja començava a ser feta i el temps acompanyava, i això, preparem les ovelles, les esquilem abans de pujar, les marquem amb marques de pintura per després saber cadascú qui són les seves, perquè allà barregem diversos ramats, i comencem a pujar a peu.
Sí, tu des de Mieres.
Jo des de Mieres, després ens ajuntem amb un altre pastor que porta quasi 1000 ovelles, que ve de Crespià, en Nicolau, i ens trobem aquí al torn, que ens ve bé per quedar i continuar junts, i anem pujant ja cap a per Santa Pau, cap a Olot, i pugem cap a el Ripollès per Vallfogona i anem continuant Gombrèn, bueno, Camp de Bànol, Gombrèn, fins al Pla d'Anyella, que és allà a la Molina, que és on passa l'estiu.
Clar, si jo ara agafés i me'n volgués anar a la Molina, agafes el Google Maps, no? I t'ho marca molt bé per les carreteres, no? Però suposo que per vosaltres avui en dia potser és difícil, o heu de fer algunes peripècies per arribar, perquè cada vegada les muntanyes estan més tallades, estan més seccionades. Tu des d'aquí Mieres fins a la Molina, com ho teniu?
Pues ara que ja l'hem fet diversos anys, ja l'anem trobant el camí bo, però és complicat. Primer va ser complicat trobar els camins antics, perquè ja més cap al Pirineu sí que es conserven, però cap aquí, com que hi havia molts ramals, perquè els ramats es separaven per cadascú s'anava al seu tros, pues no hi havia cap tan definit, no? I un cop l'hem decidit i hem dit, bueno, aquest serà el camí ramader que fem servir, hem trobat pues, que clar, aquests camins ramaders abans estaven plens d'hostals, aquests hostals tenien llocs de returada, que es diuen, que és on s'aturava el bestiar i podia un tros de camp on te podia pasturar i passar la nit. Clar, això ja no ni es coneix ni existeix. I molts eren públics, i clar, ser un espai públic en un poble ha passat a ser un parc, o ha passat a ser un aparcament, o ha passat a ser altres usos, que ja no són poder-hi posar les ovelles, no? Llavors, amb ajuntaments que tenien això, ha estat pactar un lloc nou, però sobretot, ha estat l'ajuda dels pastors de cada poble. A cada poble encara queda algun pastor i, com que tenim amistat i així, doncs he trucat tu, al teu poble, busca'm un lloc que pugui parar aquí amb les ovelles, i més o menys realment aquesta xarxa de pastors és el que ens ha ajudat a poder trobar lloc a cada poble per parar.
La primera vegada que devies dir, ei, vull recuperar la transhumància, potser van prendre una mica per un jove boig, no? Però segurament encara hi ha molta gent que deu dir, hosti tu, aquella idea esbojarrada, no? Per dic esbojarrada i ho dic amb un sentiment, diguem-ne, de a vegades des de la ciutat, no? Ara aquest home què ha de fer? Si pot anar amb un camió i amb un parell o tres d'hores arribar de casa seva a la Molina, s'ha de passar 5 dies i han de passar per aquí i potser heu de travessar carreteres...
Sí, una és això, la gent pensa, home, si és més fàcil amb camion, però clar, hem de pensar que, primer, que això també, el preu que està ara, que ha anat pujant el gasoil i el transport, ha fet que cada vegada sigui més viable tornar a peu. De fet, hi ha molts més pastors que tornen a peu. I, perquè clar, imagina't moure 1.500 ovelles, són uns quants camions, eh?
Una colla de metres d'ovelles.
Vull dir que és un dineral pujar les ovelles a muntanya només de camions. I l'altre també ho deien els altres pastors, els companys, deia, on vas? Perquè el primer any vaig pujar tot sol, amb 60 ovelles, pujar cap allà dalt. És que trobaràs... Clar, jo també m'ho pensava, em trobaré un gos que em surt d'una casa d'aquestes i em bordarà les ovelles i em quedaré sense ovelles, saps? O passarà qualsevol bestiesa. I les perdré pel camí, m'ho deien, hòstia, que te'n sortiràs. I sí, vam pujar el primer any i vam aconseguir, i vam marcar el camí, les ovelles que no sabien el camí. Ara és molt més fàcil perquè les ovelles ja saben el camí.
Clar, i unes també, diguem-ne, fan d'ajudantes de les altres. No, suposo que també els gossos, tant el de muntanya com els colis, això ho deuen tenir molt clar.
Clar, els gossos és tot. I ens acompanya molta gent, eh? Però si no hi haguessin gossos no pujaríem, perquè clar, pensem que passem per molts llocs que passem pel costat de sembrats, de tancats, d'horts, de jardins de gent que ja surt la dona, oi, no em mengeu cap gerani, i clar, passes allà amb 1.500 ovelles a dos pams dels geranis, és difícil no menjar-ne, en canvi, bueno, de moment ho portem bastant bé.
Déu-n'hi-do. Clar, jo suposo que això, el ser una colla de gent ja, home, 60 ovelles és una cosa, però ja al ser més de 1.500 ovelles, dius, sort de la gent que teniu, amics, companys, altres pastors, però com és la logística de tot això? Perquè, clar, veniu de llocs diferents, us aneu ajuntant. Jo suposo que aquí deu haver-hi una intendència divertida.
Sí, de fet això és com un, ja ho diem, és un esdeveniment comunitari, perquè sobretot és d'aquí a Mieres que hi ha tot de gent, amics que ens ajuden, i és entre tots que fem aquesta moguda, perquè són 6 dies caminant amb les ovelles, però clar, hi ha tot el muntatge per tancar ovelles, gestió d'ovelles que igual pel camí van coixes i les hem de recollir, doncs tenim un cotxe amb un remolc assistent d'ovelles, que és com l'ambulància de les ovelles.
Cotxe escombra, sí. No? D'abans que deien.
I després un altre que ens assisteix a nosaltres, perquè clar, nosaltres també ens passem els 6 dies allà dormint al mateix camp de les ovelles i menjant allà on te puguem parar, i clar, això és una infraestructura mòbil, i bueno, i la gent que ens acompanya, perquè ens en passa mil i una per allà pel camí. Ovelles que se't fiquen en un camí que no toca, o que et cau per un forat d'un desaigua, o mil coses et poden passar pel camí, i la gent que va darrere va solucionant aquests desastres que van passant, no?
Escolta, i qui cuina amb aquests 6 dies d'intendència?
Bueno, hi ha un grup de 3 o 4 persones que són els que fan la intendència i ens cuinen i però bueno, no només ens cuinen, ens busquen a vegades el lloc on te poder parar, parlar amb el propietari que ens deixi parar un rato allà, si han de muntar el tancat de les ovelles, vull dir, és tota una infraestructura mòbil que van dia a dia, perquè clar, a vegades no sabem per on passarem o on te podrem parar, o és, anem al ritme dels animals, i els animals és el seu ritme. És...
Escolta, i què cuineu, prem?
A veure... No, la veritat, cuinem coses senzilles, perquè moltes vegades no podem muntar ni cuina, vull dir, amanides fredes i així. I després els sopars sí que mirem ja de fer més elaborat. I l'altre que fem, bueno, xai, per suposat. Després també tenim carn d'aquí, de l'Angus de Mieres, i l'altre que volem fer i farem aquest any és per tots els pobles que passem, doncs, per exemple... A Ridaura, passem per Ridaura, que hi ha Marc Muntanya, que fa formatge, pues, que puguem menjar formatge d'en Marc. A Vallfogona també hi ha en Quim i la Gemma, que fan formatge d'ovella, també que puguem comprar el seu formatge, i així per tots els pobles que passem poder tastar una mica i entrar a la nostra menú aliments d'allà on passem, no?
Ara estic pensant que si això hi ha gent que ho pogués fer, us pogués acompanyar, tal com deies abans que feies de pastor al parc, però de turistes, segurament que molta gent voldria venir a acompanyar-vos. Ara, això és una feina i això no és possible.
Aviam, hi ha bé gent a acompanyar-nos, però vull dir, no és una atracció turística. Anem a passar-nos-ho bé, però tothom té feina. I llavors, com que la gestió dels llocs on anem, a vegades són llocs petits i així, hem marcat un màxim de gent que ens pot acompanyar tots els dies. L'altre és que passem per pobles i ens volen acompanyar aquella etapa, doncs això, si a nosaltres no ens suposa cap afegit de que haguem de fer res per ells, i ells ja es porten el seu menjar i ens acompanyen aquella etapa i són respectuosos amb el ritme dels animals, cap problema, no?
Clar, suposo que aquí també hi ha una altra cosa, que és la convivència, no només dels animals amb si, de les ovelles o xais, sinó també dels gossos, no? Com es gestiona, diguem-ne, els teus gossos amb els gossos dels altres companys que també aneu pujant i que us aneu trobant?
Bàsicament, portem només els gossos del ramat gros, perquè molts de gossos fan més nosa que serveis. De fet, si algú ens ve a acompanyar, que no porti gossos. Si algú vol venir a caminar, que no porti gossos, perquè no fan cap servei.
Aquesta és una de les coses que moltes vegades també no s'entén, no? Des de fora de la gent que no viu a pagès, és a dir, veus la natura, aquí on estem ara, aquí al mig de Mieres i d'això, pot passar algú amb el seu gos que va passejar molt bé la natura, però no entén que hi ha cases de pagès, que hi ha animals, que hi ha gossos que tenen un rol, que és el rol de la guarda, el rol de la vigilància, i van amb els gossos deslligats i llavors es lia parda, no?
Clar. Estàs ficant en zones on aquell, no sé si és un gos de guardar, de ramat, si t'acostes massa al ramat, doncs ell farà de guardià i el gos que tinguis per ell serà un llop que ve a tacar les ovelles i què farà? Doncs fer-lo fora.
Ara hi ha molta... Ara deies això de llop. Clar, suposo que us veu trobar també amb altres inconvenients, no? Passeu per un lloc on avui en dia, diguem-ne, hi ha els senglars que estan a l'ordre del dia, els cabirols, que també n'hi ha una bona colla, però també suposo que a la nit, doncs, no sé, fagines, guilles, això, gestionar tot això, aquesta vigilància de tantes ovelles, deu ser complicat.
Sí, normalment aquests més petits, quan hi ha el ramat gros, ja no s'acosten. Però clar, hi ha cap a muntanya, sí que hi comença a haver-hi llop per allà a la Cerdanya i així, i ja hem estat parlant amb els agents rurals, aviam si la nostra zona n'han vist, i de moment no n'han vist. Però clar, nosaltres els dèiem, bueno, però potser fiquem-nos algun tipus de protecció abans de que vingui i sigui massa tard. I perquè després, si tenim atacs, ja serà massa tard per nosaltres. Fiqueu-nos algun sistema de protecció o així.
I quan arribeu a dalt a la Molina, llavors, amb totes les ovelles allà escampades que van pasturant i que pasturaran tots aquests mesos d'estiu, això com es gestiona?
Això, doncs, es queda un pastor o dos allà dalt tot l'estiu. Allà s'ajunten a la Molina unes 3.000 i poques ovelles, que és l'espai que hi ha, i això, un pastor es queda de l'estiu allà, vigilant les ovelles i traient-les a pasturar cada dia. Però això, es treuen a pasturar unes hores i es tornen a tancar la nit.
Déu-n'hi-do, el fet de la transhumància, el fet de la pastura, d'anar a buscar aquesta herba fresca que hi ha a alta muntanya, quan a la zona de la plana doncs tot és més sec. Què passarà aquest estiu, Prem? Com ho veus, això?
No ho sé, aquest estiu diu que serà més plujós, però no se sap mai, el temps s'ha de deixar veure. Però sí, que això que deies és el cicle dels herbívors, no? Seguir, jo em diuen els camins de l'herba, no? Pujar, anar seguint l'herba fresca a l'estiu cap a muntanya i a l'hivern anar baixant cap a la plana, no? Són els, el camí dels herbívors, que potser en els anys de quan érem més antics, neandertals i així, anàvem a darrere caçant els animals i ara els pasturem, vull dir, ens hem adaptat.
De fet, ja que tenim el GR, no, els camins de gran recorregut, que tenim avui en dia molts camins que la gent hi va a passejar i que va a fer caminades, doncs mira, seria una bona manera també de recuperar, per una banda, i sobretot de respectar aquests camins que hi ha de pastura, no, de la transhumància.
Sí, de fet, tots aquests camins que ara es fan servir eren, antigament eren camins ramaders, de portar bestiar amunt i avall, i perquè de fet es anava amb animal per tot arreu, no es anava amb cotxe, no? I una cosa que ha sortit d'aquesta transhumància nostra també és una iniciativa amb un camp de treball de joves. Aquest camí que hem recuperat, doncs aquest estiu, marcar-lo amb joves i fer marques que marquin el camí de la transhumància, no?
Això ara amb els GPS aquests del gos aquest que te'l porta, seria fàcil, no?, seguir-lo?
Sí. Sí, però vull dir que més quedi marcat sobre el territori amb un dibuix, que és un camí de transhumància, no?
Prem, com veus el teu futur a mitja distància, aquest futur més immediat, a 5-10 anys vista?
Pues és molt incert. És molt incert, i per això ara també hi ha aquests moviments de la revolta pagesa, perquè realment no es veu gaire futur. No només per la pagesia, sinó per la vida natural, no? Hem explotat tant la terra que ni els pagesos podem viure, ni ens explotem a nosaltres mateixos, el sistema ens explota a nosaltres, i no es veu viable un futur més o menys digne.
És curiós perquè fa una bona colla d'anys, tampoc tants, 30-40 anys, un vivia al poble gairebé i podia viure una miqueta de l'autosuficiència, no? Tenies un lloc amb 7 o 8 gallines, tenies 3 o 4 conilles, un conill, podies tenir un parell d'ànecs, tenies un parell d'horts, i poques coses a vegades anaves a comprar així. Ara sembla que, visquent inclús a pagès, moltes vegades no puguis viure, perquè moltes cases de pagès ara s'han transformat en cases rurals, no?
Sí, primer això, totes s'han transformat en cases rurals, i a més aquest engany, perquè no són cases rurals, són hotels a la muntanya. Si fossin cases rurals tindrien bestiar i tindrien, com era al principi, no? Una casa de pagès de turisme rural era perquè era un pagès que a més tenia habitacions, però això ha canviat. I clar, la vida de pagès s'ha tornat com una cosa, sembla que hagi de ser industrial, perquè sigui viable. Però ha arribat un punt que ni els industrials tampoc són viables, i llavors dius, bueno, doncs així és que queda.
Si la teva filla vol fer de pastora, què li diràs?
Ah, no, que faci el que vulgui, però que s'agafi una altra feina de passo, com jo, eh? Jo també tinc altres feines per mantenir, i com la majoria de pagesos que tenen altres fonts d'ingressos, perquè si no, la pagesia sola és massa oscil·lant i massa inestable, no?
Ara, clar, si un ho veu des de la ciutat dirà, Prem, però és que viure aquí on vius tu és un luxe, no? Poder viure aquí al mig de la muntanya, on fa una bona colla que parlem, no se sent passar ni un cotxe ni una bicicleta avui.
Sí, això és el que ens manté vius. Quan estudiava de pagès és el que em va dir un pagès, em va dir... Diu, l'Estat ja sap que aquesta feina que fem ens agrada tant que no la deixarem per molt malament que ho passem. I diu, llavors ens va exprimint. Si pleguéssim tots ja ens ho posaria més fàcil.
Ens ho posaria més fàcil. La veritat és que és una feina, és un estil de vida, com dèiem, que poques vegades un pot arribar a pensar que això sigui una feina de 8 hores, perquè, tal com dèiem, les ovelles no entenen ni d'horaris, no entenen de que avui és dissabte o és diumenge o és un dia de festa, però és el que un pot arribar a pensar, no?, quan es troba amb aquest ofici del fet de fer de pastor. Clar, ara estem a l'estiu, ara formatges res de res, no?
Ara ja ha acabat la temporada i, a més, aquest estiu, bueno, aquest hivern ha estat molt sec i ha estat molt poc productiu, per això que dèiem de la sequera, que, clar, nosaltres, potser la ciutat que sembla que quedi molt llunyà o que sembla notícies de la tele, però, clar, nosaltres aquí ho vivim a la nostra pell el dia a dia. I ha estat un hivern, molt dur, perquè no hi havia herba i el farratge per comprar era caríssim, i llavors els animals han rendit molt i molt poc, i clar, la llet és el sobrant d'aquests animals, i si no els hi sobra res no donen gaire llet.
Clar, un pot arribar a pensar que si només mira números, diu, ostres, i has de treballar tantes hores per fer 5 quilos de formatge, no? La rendibilitat que sempre es parla, no?
La rendibilitat, vaig anar a estudiar uns tallers d'economia per aviam si solucionava, i el mateix professor em va dir, ui, la rendibilitat de pagès és menys d'un 4%, més val que fiquis els calés al banc i no vagis a treballar.
Complicat, això, eh?
I llavors vaig dir, bueno, ara començo a entendre la meva... És que no em faig malament jo, sinó que la rendibilitat és molt baixa. I llavors és el que estem dient, és un estil de vida perquè ens agrada i va més enllà d'una feina, no?
Prem, ets feliç?
Amb això, la veritat que sí.
Si no poguessis fer aquesta feina, què faries?
Faria aquesta feina sense que fos el meu ofici principal. És a dir, seria el meu hobby, aquesta feina.
Va, anem a tastar algun formatge que t'hagi quedat.
Va, som-hi.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I des del Celler Rim a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
Dels primers plats que vaig aprendre a cuinar va ser el cuscús, modalitat algeriana, o això deia el senyor Vicenç Mayans, formentarenc. El senyor Vicenç també va ser el primer avi que em va marcar. Havia passat temps a Algèria, on va aprendre a cuinar-lo. Els dies clars assenyalava que des de Formentera es veia la costa africana. Ara no recordo haver-la vist. Allò ens va passar aquell estiu de fa ja temps a l'illa. Un estiu que va passar de tot. Tot el que pot passar en uns quants mesos. Sabent, sempre, que el temps allà s'atura d'una manera particular, intens i llenc. Gràcies sempre, Joel. L'olor del plat es sentia de lluny quan ja t'anaves apropant a Can Toni de la Mola. La nit del cuscús era el dimecres, em sembla recordar. Dia en què el senyor Vicenç tenia el protagonisme que es mereixia. També tenia barra lliure de terra moll aquell dia. Ras el Hanout. Era ordenat a la cuina. Ell em deia i jo feia. El resultat era extraordinari, tant com els entrepans que ens fèiem els dies següents del xai que sobrava. S'ha de viure en una illa alguna vegada a la vida. La vida apartada a l'Albera té una part illenca, racó de món on buscar la teva veritat, o deixar que alguna veritat et trobi. Temps reposat, sense estridències ni batzegades, temps antic, doncs. Sort la meva que he pogut decidir lloc de viure i el que he dedicar-me. La rebuda a l'Albera vol temps, temps per apropar-te als elements, viure exposat als cels de l'Empordà, que ara aviat començaran.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I I per acabar, una frase de Dylan Jones que diu: les receptes no funcionen a menys que utilitzis el teu cor. I això és el que volem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, utilitzar el nostre cor per fer-lo gaudir parlant de cuina i gastronomia. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.